Ara sí, senyor Nadal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No ens costarà ni un duro?
És que no ens ha de costar ni un duro.
Doncs el senyor, sí. El senyor Homs va dir que no ahir, eh?
Perquè probablement en aquest símil gastronòmic de final de dinar i en la història del cafè, agafat desprevingut en la pregunta de l'hora de premsa posterior al govern, va dir el que era més fàcil de dir, que és dir, no, escolta, si algú pren una mesura universal i em diu que l'he d'aplicar jo i competència meva, primer no ho pot fer. I segon, el que no pot fer és carregar-me de mi. I que així té raó, però després hauria d'analitzar quines són les conseqüències. I si l'acord de traspàs el van fer ben fet com el van fer ben fet, clar que el dèficit d'explotació de Renfe pel que fa a la rebaixa del 5% del bitllet forma part de dèficit d'explotació que assumeix íntegrament l'Estat. Vol dir això que no li costa diners ni té per què costar-li al govern de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que ens hem d'acostumar a no fabricar pas més conflictes dels que tenim, que en tenim i com en tenim. El que no hauríem de fer és d'inventar-ne de nous.
Home, com vostè s'imagina, ens estem tots mirant les xifres de ben a prop perquè l'Estat deia el dia 24 de novembre que estàvem complint el dèficit quan vostès estaven en el govern i ara hem vist que som la comunitat que més ens desviem. Això com pot ser? Que vostès no van presentar bé els números, que van canviar molt en un trimestre... Què ha passat?
No, fixi's bé que Catalunya és la que més, sinó que és la quarta. És a dir, que n'hi ha com a mínim tres que es desvien més que nosaltres, que deuen ser, cito de memòria, demano disculpes si m'equivoco...
Ja li dic jo.
Balears, Múrcia i Castella-La Manxa.
Sí, senyor.
Bé, per tant, Catalunya és la quarta, no és la que més. Segon...
És la que més ha canviat respecte al dia 24 de novembre, on teòricament complíem.
Perquè en aquell moment, efectivament, els plans d'estalvi que havia formulat el conseller Castells ens permetien preveure un comportament que probablement ens permetia i la baixa dels ingressos, la caiguda dels ingressos, dona un resultat que el president Montilla li explica fil per randa fins a l'últim en el president Mas el dia del traspàs de poder.
Això vol dir que el senyor Castells fa unes previsions pèssimes?
No, això vol dir que l'evolució de l'economia i el comportament dels ingressos és diferent de les previsions inicials
doncs
que havíem fet al llarg de l'any. No, però...
Quan les previsions no es compleixen és que són pèssimes, no?
No, jo crec que no es pot dir així, i vaja, aquest no seria l'argument. L'economia a vegades fa giragonses que no controles, i recordo perfectament com el govern de Catalunya es va anticipar anys a mesures anticrisi respecte a altres governs que no ens queden gaire fent.
Escolti'm, el fet de que vostè diu que aquest dèficit que entraria dintre de Renfe l'assumís l'Estat i no la Generalitat, vol dir que en terminis de pagament ens el pagaria quan?
No, és que no ens l'ha de pagar nosaltres.
A qui li ha de pagar?
A la pròpia companyia que haurà d'aplicar l'estalvi del descompte. És a dir, si qui fa el descompte a Renfe la gent que utilitzi els serveis de Renfe, l'Estat haurà d'assumir major dèficit generat per aquest descompte del 5%. Hi ha una complicació, hi ha una única complicació, que és en la liquidació del paquet del conjunt dels bitllets integrats que expandeix l'ATM i que són una part important, i aquests naturalment haurien de formar part d'un mecanisme de liquidació que en l'aportació de Renfe al sistema i aportés la merma d'ingressos que això representaria.
És a dir, que estaríem a expenses de que Renfe ho aportés. És a dir, que de moment els hauria de posar la Generalitat.
No, la Generalitat no haurà de posar ni un duro.
És a dir, que no tindríem aquests ingressos de més.
No, és que aquests no són ingressos de la Generalitat. El sistema té els ingressos que té, i Renfe ingressa i gasta, i al final liquida el propietari de la companyia. El propietari de la companyia li diu, jo assumeixo, d'acord amb les obligacions que he contret amb la Generalitat, la plenitud del dèficit que tu hagi generat.
Fem-ho fàcil, senyor Nadal, perquè ens perdrem. És a dir, la Generalitat té el servei de Rodalies, però els trens, diguéssim, que els ha subcontractat a Renfe.
I Renfe cobra i paga. I al final liquida, no pas a la Generalitat, sinó a l'amo de la companyia, que és l'Estat.
El preu del bitllet va íntegrament per Renfe o va per la Generalitat?
Va íntegrament per Renfe.
I la general...
perquè el preu del bitllet no paga la totalitat del cost del servei. I en l'acord de traspàs, l'Estat es fa càrrec del diferencial, és a dir, del dèficit d'explotació del sistema de Rodalies. I així està escrit, i hi ha una quantitat estipulada per l'any en què es va produir el traspàs, que s'actualitza d'any en any.
Li prometo als oients que avui traurem l'aigua clara, eh? Mirarem de parlar amb el senyor Homs, contraposant els arguments que vostè amb més profunditat i amb més tecnicisme ens ha fet arribar aquest matí, però ja que el tinc en línia, digui'm com valora el fet de que Vueling marxi també del Guaire.
Jo no ho considero un problema especial, perquè el Guaire és un aeroport que ha arrencat bé. Bé vol dir molt bé, més bé que cap altre aeroport de les seves mateixes característiques en el primer any de funcionament. Ningú no parla d'Osca, ningú no parla de Guadalajara, ningú no parla del futur aeroport de Castelló. L'aeroport de Lleida, el Guaire, pel cost que ha tingut, que és menys que un intercanviador de la ciutat de Barcelona, és un gran equipament per la ciutat de Lleida i per les comarques de Lleida, i jo crec que tindrà continuïtat, i la substitució de Vueling per Air Nostrum em sembla raonable i fins i tot eficient.
Abans de ser conseller, Felip Puig va qüestionar la rendibilitat de l'aeroport del Guaire. És o serà rendible el Guaire?
I li va caure un ruixat de tal magnitud que va haver de córrer Artur Mas, en aquell moment candidat, a rectificar sobre el terreny i a fer rectificar el senyor Puig. Per què? Perquè Convergència de Lleida és un dels principals valedors, conjuntament amb l'alcalde de Lleida i el president de la Cambra de Comerç i el president de la Diputació.
Aquí no li parlo de política, li parlo de números. Serà rendible el Guaire?
El Guaire serà rendible, sí.
Quan?
En qualsevol cas, depèn una mica de l'evolució que faci, per exemple, el mercat de vols relacionats amb la temporada d'esquí.
Vol fer alguna previsió?
Però deixi'm recordar-li una cosa. Durant 25 anys, com a mínim, i ningú mai no va alçar la veu, hi havia 250 treballadors a l'aeroport de Girona, Costa Brava, mano sobre mano, tot l'hivern, perquè pràcticament no hi havia vols. I era un aeroport sota mínims que generava pèrdues descomunals a Aena. De cop arriba una companyia que comença a fer créixer la demanda i fa que l'aeroport arribi a 5 milions de passatgers. I es converteix en un aeroport rendible que comença a guanyar quartos. No uns quants, sinó bastants. I, per tant, passa a ser un dels aeroports que dona diners al sistema d'Aena. Ningú no se'n recorda del temps en què em perdia. I ara tothom es lamenta que pogués tornar-ne a perdre si aquesta companyia se'n va. Doncs el que hem de pensar és, un, l'aeroport de Lleida hi és, i és un actiu de les comarques de Lleida. Dos, no haurem pas d'esperar que arribi Ryanair perquè l'aeroport de Lleida acabi sent rendible en un horitzó dels pròxims 5-10 anys.
Vam parlar de vostè amb el senyor Saragossa quan ens va acompanyar justament el dia que rebíem la notícia que la Guàrdia Civil havia detingut el gerent d'obres de carreteres de Gis a Girona, Jordi Verger. Sí. Es veu que vostès dos es van mirar i que ni l'un ni l'altre no sabia molt bé d'on baixava aquesta notícia. Se n'ha pogut assabentar? Sap una mica què pot estar passant?
Home, sé primer que hi ha un secret de sumari que a mi m'obliga igual que a tothom, no? Sé que el jutge i el fiscal estan actuant, sé que hi ha hagut alguns detinguts que han sortit en llibertat i sé que es formulen acusacions del tipus podria haver hagut algú que hagués o acceptat o ofert algun tipus de suborn, ens situaríem en l'òrbita d'aquest treballador, o podria haver hagut empreses que haurien actuat posant-se d'acord per intentar alterar el resultat dels concursos. Jo he insistit en una cosa. Gisa és una empresa que té un comportament exemplar. Gisa és una empresa que té filtres múltiples, en què no hi ha cap òrgan unipersonal que decideixi res, perquè tots són òrgans col·legiats i qui finalment adjudica les obres és el Consell d'Administració. La mesa de contractació no la forma una sola persona, la formen diverses persones. Els mecanismes de puntuació són varis. I, a més, hem anat modificant els plecs de clàusules justament per evitar comportaments d'empreses que es poguessin posar d'acord. I, per tant, hem variat la forma de calcular la baixa temerària i, fins i tot, en algun cas, quan hem percebut d'una forma clara que hi havia empreses que anormalment havien fet baixes similars per alterar la baixa mitjana, nosaltres hem autoritzat l'adjudicació a les baixes temeràries. De tal manera que aquells que haurien volgut expulsar del mercat els més temeraris, els que haurien baixat més, havien quedat amb un pam de nas perquè ho havíem adjudicat al temerari. Vull dir que cauteles de l'administració n'hi ha moltes, i si hi ha hagut algun comportament anòmal, il·legal o fraudulent, serà el jutge qui ho haurà de decidir, i jo crec que serà un fenomen que es podrà aïllar, que es podrà castigar i perseguir, que és el que ha de fer la justícia, i preservar el bon nom d'una companyia que ha donat grans serveis en aquest país. Jo vaig fer una frase que vull repetir. GISA era una gran empresa al servei de l'obra pública de Catalunya quan jo vaig entrar de conseller, i ho segueix sent quan n'he sortit.
Senyor Nadal, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per les valoracions sinceres quan li hem demanat de qualsevol tema. Bon dia.
Moltíssimes gràcies i bon dia.